Portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte! Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Mira, mira, hi ha quina gentada a punt per travessar el pont de Besalú.
Tres de Besalú i ni un foraster. Miracle, miracle.
Mare meva, el que haig de sentir de bon dematí.
Mira, una escutxofeta.
Oh, mira.
Hola, hola, què tal?
Has de ser conemuda, tu, per aquí.
Sí.
El foraster, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de les 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Els Estats Units i Israel llancen un atac conjunt per mar i per aire contra la capital de l'Iran i altres zones del país. L'Iran ja ha respost amb més atacs, per tant, foc creuat. A Jerusalem s'han sentit explosions i la gent es dirigeix als búnquers. De fet, les sirenes han sonat a Jerusalem des de primera hora. L'exèrcit d'Israel ha informat que els sistemes de defensa estan treballant per interceptar aquesta amenaça que es dirigeixen cap al seu territori en represàlia pel bombardeig d'aquest matí. L'última reacció és la del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que assegura que l'objectiu és eliminar el règim dels ayatolàs i ha agraït al president dels Estats Units, Donald Trump, el seu lideratge històric, confirmant aquest atac conjunt sobre Teheran a les 7 del matí, hora nostra.
Agraeixo al nostre gran amic, el president Donald Trump, el seu lideratge històric. L'atac crearà les condicions perquè el valent poble iranià agafi les regnes del seu destí.
El govern iranià ha tallat el servei d'internet a tot el país. Els bombardejos han provocat el caos a Teheran, on hi ha carrers bloquejats pel trànsit i cues als caixers. Tant Israel, l'Iran com l'Iraq han suspès l'espai aeri i altres països com Rússia també han suspès els vols a l'Iran i a Israel. Per la seva banda, Donald Trump ha amenaçat de mort el règim iranià si no entreguen les armes.
Els membres de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, a les forces armades i tota la policia, us dic, abaixeu les armes i tingueu immunitat completa o feu front a la mort segura.
Trump també ha fet una crida a la població iraniana a prendre el seu govern una vegada acabi l'operació.
Quan haguem acabat de prendre el control del vostre govern, serà el vostre torn de prendre el control. Serà, segurament, la vostra única oportunitat en moltes generacions. Durant molts anys heu demanat l'ajuda dels Estats Units, però mai us ha arribat. Ara teniu un president que us dona el que voleu. Així que veurem com responeu.
El president dels Estats Units ha argumentat l'atac conjunt amb Israel per defensar els americans eliminant les amenaces imminents del règim iranià i ha assegurat per enèsima vegada que no permetrà que l'Iran tingui armes nuclears.
Sempre ha estat la política dels Estats Units i particularment de la meva administració que aquest règim terrorista no pot tenir una arma nuclear. Ho tornaré a dir, no poden tenir una arma nuclear.
Aquesta nova operació que us estem explicant minut a minut al suplement ja té nom. Israel li ha dit, l'ha batejat com a rugit dels lleons, mentre que els Estats Units, fúria èpica. A Jerusalem a aquesta hora hi tenim el Jordi Brascó, el nostre corresponsal. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
On ets ara mateix?
Doncs mira, fins fa 5 minuts estava dins del refugi i hem hagut de baixar per primera vegada perquè, com comentaves, s'han sentit sirenes a Jerusalem, també hem sentit intercepcions i ara ja ha passat aquesta primera onada. Una onada que ha constat de 3 llançaments separats per uns 10-15 minuts entre ells. El primer ha anat dirigit al nord del país, a Israel, i el segon s'ha centrat més en la zona de la franja central, això vol dir des de la costa Tel Aviv fins a Jerusalem, tocant ja amb la frontera amb Cisjordània. Els serveis mèdics confirmen de moment que no han rebut cap petició de socors o que no hi ha hagut, no s'han reportat impactes. Per tant, a la falta, òbviament, d'acabar-ho de confirmar, perquè ha passat fa pocs minuts, semblaria que cap míssil d'aquestes 3 primeres onades, d'aquestes 3 mini-onades, d'aquesta primera onada de resposta, haguessin impactat en territori d'Israel.
A taula avui també ens acompanyen l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i la Marta Monforte, els nostres tertulians habituals del dissabte. Bon dia, bona hora a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Una mica més tard del que és habitual i escoltant també el ministre Urtasun. De seguida, reaccions i intervencions i interpretacions del que està passant. Una altra vegada incorporem també la Núria Harri, el Sergi Roca, companys d'Internacional d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. A veure, què ha passat aquesta mitja hora que estem entrevistant el ministre Urtasun amb aquesta primera reacció del govern espanyol, que evidentment ha condemnat aquest atac, ha dit que era il·legal, i també què és el que pot passar a les properes, tenint en compte que hem de parlar ja, no sé si de guerra, però de foc creuat segur.
Del que no podem parlar de cap de les maneres ja, jo crec que ja aquestes alçades, després d'unes 2 hores de l'inici d'aquest atac, és d'un atac preventiu, com era una de les opcions, un atac quirúrgic que deia que podria fer Donald Trump. Això és un atac a gran escala, això és evident, és una ofensiva en tota regla per mar i aire. De moment, no, evidentment, no estem parlant de tropes terrestres. El que estem veient són explosions que venen d'avions, des de portaavions també, tot el desplegament militar que els Estats Units tenen a la regió. Fa 2 hores que estan atacant i continuen atacant, i de manera coordinada amb Israel. Això és evident, és un atac coordinat, amb 2 noms d'operacions, com deies ara, sobre la taula, amb l'objectiu, Trump ja ho ha dit claríssimament, missatge inclòs del president Donald Trump, i sobretot de Netanyahu, doncs, d'eliminar el règim, de fer caure el règim. En el cas de Trump ha posat més l'accent en acabar amb les capacitats militars de l'Iran, sobretot míssils, però també, evidentment, tota la qüestió nuclear. I pel que fa a Netanyahu, encara més contundent, dient d'eliminar el règim iranià, que suposa directament una amenaça per Israel. I és que ja té conseqüències a la regió, això. La demostració que això no és una cosa molt quirúrgica, molt puntual, és que ara mateix hi ha poca informació encara, però s'estan començant a reportar explosions a Bahrain i també a Emirats Àrabs Units, on els Estats Units tenen, no ens enganyem, és obvi que tothom ho sap, bases militars. També Qatar està tothom dient que doncs, el règim qatarià està demanant a tothom que busqui protecció, perquè a Qatar hi ha la principal base nord-americana. Per tant, ja no només parlem d'un atac a l'Iran, sinó que hi ha la resposta iraniana, que ja està arribant a Israel primer, però també a altres indrets, doncs ho eleva a una escalada regional en tota regla.
10:08, Washington. Oriol Serra, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Ja m'he reposat després d'aquesta compareixença amb aquesta gorra USA de Donald Trump des de Mar-a-Lago, aquesta residència a Florida, oi? És Mar-a-Lago, Oriol?
Sí. Sí, sí, és la seva residència de cap de setmana, on se'n va anar ahir al vespre, un cap de setmana més, de fet, i des d'allà és des d'on ha enviat aquest vídeo de pràcticament 8 minuts de durada, enregistrat en unes circumstàncies doncs, que són deliberades, evidentment, amb poca il·luminació, amb la gorra, amb la paraula USA, i enviant doncs, aquest missatge contundent que, evidentment, doncs, s'ha elaborat meticulosament realment un missatge molt reivindicatiu, molt patriòtic, en defensa dels interessos nord-americans per davant de tot, en el qual doncs, un Donald Trump que ha advertit que l'Iran és un perill imminent per la població nord-americana. De fet, ha fet referència a aquesta construcció de míssils o producció de míssils de llarg abast per part iraniana, uns míssils que ha dit podrien arribar al cor dels Estats Units, i que amb aquesta operació militar, aquestes operacions de combat a gran escala, com ha dit ell mateix, doncs pensen destruir. De fet, ha dit que es destruirà completament la infraestructura militar de l'Iran, i els ha fet aquest ultimàtum, els ha ofert la possibilitat de la rendició, d'abandonar les armes i a canvi obtenir la immunitat, o si no, el que els espera, ha dit el règim iranià, és la mort. Un missatge molt bel·licista i que arriba després d'aquestes amenaces constants per part de l'administració Trump. De fet, amb aquest compte enrere d'aquests darrers 10 dies que d'alguna manera doncs, s'ha acabat complint, però és que realment també penso que, Roger, que això doncs, forma part també d'un cartutxo que es guardava a la butxaca Trump en un moment molt complicat a nivell domèstic.
Núria.
Avui els protagonistes són Estats Units, Israel, Iran, però està clar que la regió és un lloc del món molt convuls, el Pròxim Orient. Ara, Sergi, estaves explicant, no?, com ja ens arriben explosions que se senten a Bahrein, ja ni que sigui geogràficament, és que entre Israel i l'Iran hi ha un munt de països que són absolutament un polvorí. Aleshores, veurem quines són aquestes conseqüències de la intervenció militar dels Estats Units i d'Israel per aire i per mar, i també detalls d'aquesta intervenció militar, perquè fins ara els aliats dels Estats Units a la regió, que són l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units, havien dit que no permetrien que els Estats Units fessin servir el seu espai aeri per atacar l'Iran. Per tant, també hem d'esclarir què ha passat en aquest plano, perquè doncs, no, els míssils i tot plegat hagi pogut sobrevolar aquest espai aeri, que evidentment ja està del tot afectat. Israel, l'Iran han tancat els seus aeroports, però no només aquests dos països. Hi ha moltes companyies aèries internacionals que han deixat de volar en aquests dos països enfrontats avui directament, però també en moltes altres zones de la regió, perquè està clar que les conseqüències són imprevisibles i no podem dir tampoc quan durarà aquest atac. Fins ara estàvem acostumats a intervencions exteriors dels Estats Units molt curtes, operacions llampec, sense que hi haguessin víctimes mortals nord-americanes. Veurem què passa. Hi ha diverses fonts, hi ha diversos mitjans dels Estats Units que ja diuen que aquest atac no durarà hores, sinó que durarà dies, i, per exemple, Israel ha tancat escoles i oficines fins a les 7 del vespre, hora catalana del dilluns. O sigui que en les properes hores poden passar moltíssimes coses.
Jaume Clotet, Eduard Voltes i Marta Monfort, endavant.
Crec que estem efectivament davant d'una operació que durarà diversos dies, al revés del que hem vist últimament, que eren operacions molt puntuals. També és curiós que són dues operacions diferents, amb noms diferents. Israel té la seva operació, que si no m'equivoco, Rugit del Lleó, i està molt enfocada a la part que a Israel interessa, que són els llançadors de míssils i de coets iranians que poden impactar sobre Israel. I en canvi, als Estats Units, l'operació Fúria Èpica està molt encaminada a estructura militar iraniana, però també la part interessant és que està molt encaminada a la destrucció i a l'eliminació de líders iranians. Si no m'equivoco, haurien matat ja el ministre de Justícia d'Iran, que és, per cert, el principal repressor de les protestes democràtiques, segons he llegit, i, per tant, van encaminat en la línia del que diu el president Donald Trump d'un canvi de règim. Els canvis de règim s'han d'aconseguir també, disculpeu, amb l'eliminació de l'estructura política. Sobre el canvi de règim, tanmateix, sí que jo no sé fins a quin punt l'oposició iraniana ha estat tan preparada com fa unes setmanes, quan realment protestaven al carrer. És veritat que el debilitament del règim pot afavorir d'alguna manera aquestes protestes. Passa que si efectivament es confirma que van morir o van executar o van matar milers i milers o desenes de milers d'opositors, no sé com està avui en dia l'oposició democràtica iraniana per prendre el poder, que entenc jo que forma part d'aquesta operació militar d'avui, que va més enllà només de debilitar el règim iranià, sinó d'aconseguir el canvi de règim en si. I últim apunt, ara també ho deien els companys de Catalunya Ràdio, l'operació aquesta és molt fàcil que escali, hi ha hagut bombardejos a Bahrain i a Israel, evidentment. La principal base militar americana a la zona, si no m'equivoco, està a Qatar. És previsible també, perquè ho hem vist altres vegades, que Yemen també entri en el conflicte per defensar Iran. Per tant, Aràbia Saudita, que està en guerra al Yemen, també participarà. Per tant, és una guerra que és molt fàcil que escali les properes hores, amb el que això comporta, evidentment.
Bueno, a veure, jo, diguéssim, com sempre en aquestes situacions, les incògnites, les preguntes superen clar, les certeses. No? Una de les preguntes és quina és la força de l'oposició iraniana. No? O sigui, Donald Trump ha fet una crida, de fet, no? A l'oposició iraniana a aprofitar la situació per prendre el poder en el país. Primera cosa que no sabem, quina és la força real de la oposició iraniana i quina capacitat té per aprofitar la situació per tombar el règim. Això, punt 1. I l'altra gran incògnita per mi és quina serà la posició de Rússia i de la Xina en aquesta història. És a dir, tot això es produeix, lo de Venezuela, lo diran, en un moment en què aquests països, Rússia, Xina, Venezuela, Iran, estaven, diguéssim, posant en seriosos problemes el dòlar com a moneda de canvi en el mercat petrolier. I estaven, diguéssim, generant una alternativa en aquest sentit. I és clar, per tant, això afecta els interessos geopolítics de Rússia i de la Xina, i no sé fins a quin punt estan disposats a implicar-se o no, ja no en la guerra, diguéssim, crec que, diguéssim, no, vaja, en fi, no em sé imaginar, això ho sabeu millor vosaltres, que Rússia i Xina puguin tenir una reacció, diguéssim, de caràcter militar, però sí de caràcter polític, no? Quina serà la reacció de la Rússia i la Xina davant d'això?
Marta Montfort, endavant.
Sí, jo, per a mi és la demostració clara que l'aliança entre Netanyahu i Trump està més forta que mai, malgrat que al llarg dels últims mesos hem vist algunes discrepàncies, pot ser, entre ells, o que no n'hi havia una confluència clara en segons quins aspectes. Això demostra que estan més junts que mai, que estan jugant al joc de la guerra. El que se presentava, en aquest cas Donald Trump, com el pacificador que volia arribar a la presidència de la Casa Blanca per aturar no sé quantes guerres, ha començat una altra, i a més ho fa després de que en 2013, que ho estava llegint ara, recriminara al president Obama, que estava aleshores en la Casa Blanca, voler fer una guerra o començar una guerra a Iran, i ell dia que si ho feia era perquè no sabia negociar i perquè no tenia ferramentes per a tratar d'aturar els conflictes d'una manera pacífica i amb la diplomàcia. Doncs ara és ell qui es troba una dècada després en aquesta posició i reivindica la guerra i les accions unilaterals en aquest cas per a intentar derrocar un règim. Jo crec que és la demostració, no, de que Estats Units i, en aquest cas, Trump, busca amb el seu aliat Netanyahu tractar de revertir l'ordre, però jo crec que en molts casos, jo crec que la Xina sí que haurà alguna cosa, alguna reacció haurà de dir, i també per a mi és clau el paper que tinga Rússia i la Unió Europea, però crec que, com en altres vegades hem vist, serà molt tímida la resposta per part de la Unió Europea.
De moment, a nivell de la Unió Europea hi ha poc moviment. Hi ha algun país que sí que s'està pronunciant, demanant doncs calma, bàsicament, una desescalada immediata a aquesta escalada evident. Pel que fa a Rússia i la Xina, que comenteu, de la Xina no n'esperem reaccions avui, per començar. Demà ja veurem. I sempre molt contemporitzadores, diguem-ho així. Això de cara a la galeria, de cara a trucades que puguin fer entre Xi Jinping, Trump o Netanyahu, fins i tot, això és una altra cosa. Pel que fa a Rússia, això també és una altra cosa. Medvedev, Dmitry Medvedev, ex-president, ex-primer ministre, etc., algú que és, ara té un paper molt hiperventilat, molt de ser doncs, qui més carrega contra Trump, qui més carrega contra qui faci falta, és de moment l'única declaració que tenim, i d'entrada ja ataca directament a Donald Trump i li diu que ja aquesta és la cara real del pacificador que hi ha al món, no? I fins i tot es posa amb la història nord-americana dels Estats Units, només tenen 249 anys, fa els 250 aquest estiu, però l'imperi persa, ho diu així, va ser fundat fa més de 2.500 anys. Val? Llavors, Putin aquí sempre ha tingut un paper molt complicat amb els tractes amb Israel, però a la vegada té la seva guerra a Ucraïna, que aquesta setmana doncs, s'han complert els 4 anys i que continua sent la pedra a la sabata, diguem-ho així, de Donald Trump. Donald Trump, si d'una cosa es fa cops contra la paret, diguéssim, es pica el cap cada dia, jo me l'imagino així ja, a vegades, és per no haver pogut aturar la guerra ucraïna. Però Putin, en aquest sentit, en el nivell d'Israel, doncs té interessos i, evidentment, té tractes amb Iran. Iran ha sigut un dels grans subministradors d'armament amb el Shahed, amb els drons Shahed, que encara avui en dia està llançant contra Ucraïna, en aquesta guerra a gran escala també Ucraïna. Per tant, no és una situació fàcil. Quan algun diplomàtic iranià es mou a alguna banda o té reunions amb alguna banda, amb qui primer reuneix és amb Rússia. Per tant, és un aliat evident. Una altra cosa és que ara amb aquesta escalada, doncs, a veure fins a quin punt voldrà aprofitar això també a Rússia, doncs, per intentar debilitar o exposar, com ja està fent Medvedev, doncs, aquesta acció tan descarada de Trump al món, aquest intervencionisme descarnat, que també moltes vegades després Putin utilitza per dir a mi m'acuseu de fer moltes coses, però mireu després què fa Trump o algun altre país intervenint a llocs que no són seus, perquè això és evident que no... Trump parla de defensa, però està atacant altres països i està generant ja que l'Iran ataqui a altres països de retruc.
Jaume.
Un altre capítol de reaccions interessants a veure les properes hores seran les dels països del Golf, començant per Aràbia Saudita, Qatar, tots aquests països que sempre tenen una posició de fer veure que no estan a favor que s'ataqui a Iran, però jo estic convençut de que tots aquests reis i prínceps somien el canvi de règim a Iran d'alguna manera, no? Segurament no ho poden dir obertament, tot i que ja estan tenint guerres en paral·lel, no? La guerra que té Aràbia Saudita al Iemen és la mateixa guerra, diguem, d'Iran, però a través d'un tercer, no? Però serà una reacció delicada, però si Iran bombardeja no només Bahrain, com ja ha fet, sinó que potser bombardeja bases americanes a Qatar, que és possible, o Aràbia Saudita mateix, la reacció d'aquests governs no pot ser tampoc d'intentar pacificar o treure ferro o intentar buscar un acord, sinó que segurament es veuran arrossegats a un conflicte que segurament, com ha dit Donald Trump, en moltes generacions potser serà la vegada que el règim iranià estigui més a prop de caure realment. Ja va quedar bastant tocat en els últims atacs i, per tant, si realment els països del Golf, i principalment l'Aràbia Saudita, volen un canvi de règim a Iran, segurament, un canvi de debò, segurament o és ara o no sé quan tornarà a ser.
El que està clar és que no estem davant d'un déjà vu del que vam veure el juny de l'any passat, quan els Estats Units i Israel ja van atacar l'Iran amb l'anomenada guerra dels 12 dies. Ara estem, jo diria, que davant d'un escenari diferent que posa molt més en escac tota la regió, perquè recordem que els Estats Units ara mateix té un desplegament militar a la zona com no l'havien vist des de fa més de 20 anys, amb la guerra de l'Iraq a l'any 2003. Per tant, jo crec que aquest múscul militar el que demostra és l'eslògan de Trump, que hem vist amb les seves estratègies de seguretat nacional i de defensa, que és aquesta pau a través de la força. Per tant, el fi, no?, justifica els mitjans i s'hi val tot per enderrocar el règim dels ayatolàs, que l'Iran no tingui armament nuclear o el que sigui que té entre cella i cella.
Eduard.
Sí. Realment vivim en un altre món, no? El món ha canviat. Ara recordava com els Estats Units, per envair Iraq, van intentar el permís de les Nacions Unides. O sigui, recordava el 2003, el Colin Powell fa aquell famós discurs a Nacions Unides on presenta proves falses de les armes de destrucció massiva del règim d'Iraq. Diguéssim, era un món en el que s'intentaven guardar les formes, encara que al final si calia les formes i les normes es transgredien, no? Però com a mínim hi havia un respecte a les institucions internacionals. Això s'ha acabat. La decisió la prenen Donald Trump i Netanyahu, diguéssim, de forma unilateral, i el fet de que sigui legal o il·legal és absolutament irrellevant en el món actual.
Marta, també sobre aquestes primeres paraules, la primera reacció del govern espanyol al ministre Urtasun aquí al suplement, tenint en compte que, més enllà de ser ministre de Cultura, és un home que coneix també aquesta realitat pels 10 anys que va passar a Brussel·les i també perquè havia participat en diferents comissions en relació amb aquest país persa.
Sí, a més, ell és diplomàtic de carrera, és prudent, jo crec que també no vol, diguem, ficar-se en un terreny que, a més, sap que dintre del govern... Qui és la veu autoritzada és José Manuel Álvarez, que de fet en alguna ocasió ha parlat algun altre ministre sobre qüestions de política exterior, especialment la passada legislatura, i hi ha hagut un retret a aquest ministre perquè s'havia d'esperar a la contestació oficial d'Álvarez o del propi ministeri, però jo crec que la posició que ha expressat Urtasun és també la que tindrà el govern espanyol. A mi n'hi ha una frase que m'ha cridat molt l'atenció del discurs de Trump avui, que ha dit: quan acabem així, el que la població prenga el control del seu govern serà el seu. Clar, jo no sé si aquesta és una declaració d'intencions, però per a mi el que jo crec que està dient, sense dir-lo, és: serà vostra, però en la tutorització d'Estats Units i també d'Israel. Nosaltres, jo crec que ells tenen molt clar quins candidats voldrien que es ficaren al capdavant d'un govern a l'Iran i quina seria l'estratègia que ells tenen en ment, no? Perquè això ha passat en altres procediments i sense anar més lluny a Venezuela, no? Que evidentment n'hi ha darrere una estratègia per part del govern d'Estats Units de ficar, no sé si peons, però sí personatges que ells consideren més controlables per a els seus interessos. I crec que aquest és un cas molt clar, no? I de cara a la Unió Europea, jo ho comentava abans, i en especial Espanya, no sé ben bé quina serà la reacció, perquè sempre que està per mig Estats Units o, en aquest cas, Israel, n'hi ha una certa contenció de cara a condemnar d'una manera clara alguns abusos de poder, no?
Jaume, vols afegir alguna cosa, tu?
Jo vull afegir una cosa en relació al nom de l'operació. Ara hem mirat, com es deia, l'operació de la guerra de l'any passat dels 12 dies, que comentàveu. Aquella operació es deia Rising Lion, l'aixecament del lleó, diguem. Avui es diu el rugit del lleó. És una constant apel·lació al poble iranià. El poble persa, diguem, la bandera, de fet, del règim del Shah era un lleó amb una bandera diferent. I, per tant, jo crec que Israel té des de fa molt temps al cap que un element de la seva pròpia seguretat existencial és el canvi de règim a Iran. I, per tant, crec que ho ha estat intentant moltes vegades. Crec que l'any passat ja tenia segurament aquesta intenció i aquesta vegada crec que posen tots els ous a la graella perquè sigui així.
És molt important ara saber on està el règim, o sigui, les cares més visibles del règim, que són Ali Khamenei, el líder suprem, que es diu que estaria fora de Teheran, però clar, és que també estan atacant a altres llocs, i després, en menor mesura, Masoud Pezeshkian, que és el president iranià, amb un paper, fins i tot va ser molt fent bastant autocrític en el seu moment amb les protestes, que sempre és la cara més amable, diguem-ho així, del règim, però és clar, si afecta aquest atac a alguna d'aquestes dues figures, sobretot Ali Khamenei, perquè ens hem d'enganyar, doncs evidentment això serà un altre prendrà una altra dimensió absolutament. Informacions confirmades, almenys ara per ara, és molt difícil tenir res confirmat de dins en un país que està tallat internet, ara l'han encara tallat més del que ja estava des de fa dos mesos gairebé, doncs és difícil, no?, tenir informacions contrastades, però evidentment s'està parlant d'alguna afectació a alguns als càrrecs de l'exèrcit. Ja veurem això que comentava Jaume a nivell del ministre de Justícia. Bé, això ho anirem veient, però en tot cas hem de tenir en compte també que la Guàrdia Revolucionària Iraniana és un aparell d'estat molt potent i que, sobretot, més enllà de respondre a nivell exterior i atacar altres països, com sembla que estaríem fent ara mateix, o interessos americans o d'Israel, doncs a veure fins a quin punt tenen ara mateix doncs marge i múscul per controlar qualsevol aixecament de la població, que sobretot ara mateix es preocupa del que deriva del cel, més que de la casa del costat, però també veure com evoluciona això.
I recordar que Ali Khamenei, el líder suprem de l'Iran, també és el líder religiós dels xiïtes, per tant, un grup religiós que no només està a l'Iran, sinó que està repartit per altres països de la regió.
Un minut per arribar a 11:15 del matí, aquest suplement especial avui amb la mirada posada, evidentment, cap a l'Iran, cap als Estats Units, cap a Israel, amb aquest foc creuat que han arrencat a primera hora Israel i els Estats Units i que l'Iran ja ha replicat i que us estem retratant amb el Sergi Roca, la Núria Har, gràcies també al Jaume Clotet, l'Eduard Voltes i la Marta Monforti amb aquesta tertúlia avui de butxaca, però l'actualitat era la que era. Gràcies a tots tres, bon cap de setmana.
Bon dia.
Gràcies. Fem una pausa, de seguida arriba la Maica Navarro, recuperem alguns continguts habituals del suplement, però amb la mirada, evidentment, posada a la crònica internacional que avui és protagonista. Pràcticament 11:15 del matí.
United States military began major combat.
L'exèrcit dels Estats Units ha començat operacions militars a Iran. El nostre objectiu és defensar els ciutadans americans eliminant amenaces imminents del règim iranià, un grup de gent terrible i cruel. Very hard, terrible people.
El suplement, amb Roger Escapa.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis de l'estalvi amb el dia sense IVA. Aquest dissabte 28 de febrer, a Caprabo i a Caprabo a casa, acumula l'IVA de la compra a la targeta Club Caprabo. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Vols una cosa més especial per la compra diària? Vine al Corte Inglés. Et sorprendrem amb uns espàrrecs IGP de Navarra Ludosa, uns ous de pagès de Pazo de Vilane o uns plats cuinats amb les millors receptes dels nostres xefs perquè en gaudeixis quan vulguis. Molt més per tu. Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Jo bombera.
Tu bomber.
Ella bombera.
Ell bomber.
Nosaltres bomberes.
Vosaltres bombers.
Elles bomberes.
Els oficis no tenen gènere.
8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Trenquem els estereotips.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Keto, baixa en hidrats, dejuni, antiinflamatòria... Són dietes que estan de moda per la pressió estètica i per salut.
Hay más de 200 patologías que se relacionan con la obesidad.
Si volia perdre greix, havia de consumir greix.
He fet moltes vegades dietes aquestes de famosos... i mai ha sortit bé.
No hi ha una dieta miracle, no hi ha un aliment miracle.
A dieta, 30 minuts, diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hola, passo pel súper del Corte Inglés i faig la compra. Mare meva, quina qualitat i la varietat que busquem. Agafo uns sobres de llescats ibèrics 100% raça ibèrica essència única que tenen un 3x2 i unes capses de cafè de Colòmbia de 10 càpsules l'or que estan amb un 4x3. Ho aprofito, no?
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Tot és possible un dia de partir.
Fantàstic, Fermín! Fantàstic, Golàs! Espectacular!
Això. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça-Vilareal a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. L'hora negra. Maica Navarro.
4 minuts passen de 2:15 del matí. Maica Navarro, de tornada a l'estudi de Catalunya Ràdio després de les seves vacances. Bon dia, bona hora.
M'has trobat a faltar, eh?
Home, la veritat és que avui encara no he tingut temps ni de pensar en tu, perquè això realment no és que hem dit bon dia a les 6 del matí, que això ha estat un show. Ostres. Que han anat desfilant aquí entre ministres, experts, corresponsals, caps d'informatius, gràcies a l'Òscar Fernández, que ha vingut també, evidentment, a donar-nos un cop de mà. I és que realment sempre dona el tram, ens enxafa tots els caps de setmana.
Sí. És veritat que té aquesta...
Sempre, si t'hi fixes, Maduro cap de setmana. Groenlàndia també, va haver-hi un moment en què va escalar molt el conflicte, cap de setmana. L'Iran, cap de setmana. Bé, doncs Donald Trump, que al final haurem de fitxar de col·laborador al programa ja, si no ho és. Tot i que trauria protagonisme, Mike, em sap greu.
Ai,
ja veus que avui vinc a... Bé, com estàs? Fas bona cara, eh? Tu sí que fas bona cara, no nosaltres.
El cert és que ha estat una escapada fascinant, i aquella illa és increïble i els fons del mar són... És que jo sempre soc...
És una sirena, vull dir
no,
que ja...
No, sí. Soy más cachalote que sirena, però vaja. Dit això, és una experiència indescriptible. Tenia una taurona tigre a tocar de la mà a 2 metres i que et miri fixament amb aquells ulls i sembla que s'acosti. I és una taurona i tu tens en el teu cap doncs, tot allò que creus que els taurons haurien de fer perquè són animals salvatges. Però és l'adrenalina se't posa a 2.000. Bueno, jo haig de reconèixer que no em fa por. O sigui, jo estava allà... Estava feliç i respirant amb molta calma perquè, clar, estàs aproximadament aquí, estàs com a 25 metres de profunditat. La tensió implica que respires amb més intensitat i clar, tu tens el temps limitat del consum d'aire i intentant que jo durés tot el temps possible, però vaja, molt... Molt recomanable, molt, em dona molta pau i ha estat uns bussejos molt durs perquè molta corrent, havies de latejar molt i, ostres, estic molt orgullosa perquè es nota que he tornat a bussejar.
Realment estàs molt en forma, eh? I seguiu la Maica Navarro a través de les seves xarxes, penja alguns dels seus entrenaments i, ostres, estem parlant d'un atleta ja, eh?
No, per a nada, eh? Re. Però sí que és veritat que aquesta vegada que el busseig era molt... Era dur
exigent.
Perquè hi havia exigent, que havia en alguns moments trams que la corrent se t'emporta i has de nedar un tram contracorrent per sortir o apropar-te a la paret de coral o allunyar-te cap al blau perquè reculli l'embarcació, que has d'estar amb les cames potents i he respost, o sigui, he aguantat tots els bussejos. I després, un cop pujar a l'embarcació per l'escala amb tota l'equipació a l'esquena, amb unes onades que estan allò de 2-3 metres, doncs necessites també... Bueno, doncs una fortalesa que, ostres, sempre patia molt en aquests moments i ha arribat molt, molt bé, estic molt contenta. Ai, vaig córrer 5 minuts a tope allà a la cinta.
A veure si faràs la marató de Barcelona, que és d'aquí 15 dies.
No. No, però no faré la marató, però tornaré a fer la caminata de Montserrat, que ja explicarem, la solidària de Mossos, la caminata de la lluita d'abril, que també fan Mossos de Badalona, i no faig la travessia a Badalona, que també fan un altre grup de Mossos, perquè ja nedar ja és too much. Jo a bussejar a superfície en costa més.
2:15 del matí, la Maica Navarro, que ha pogut fer vacances, però les notícies de la crònica de successos no han descansat ni tan sols cap dia. A veure, també tenim una crònica de successos aquesta setmana, farcida, farcida, farcida. Comencem amb una història que ha tingut lloc aquí a Barcelona. La policia ha detingut a la capital catalana el fill d'un empresari ucraïnès assassinat a Milà. L'empresari era Alexander Adarik i el seu fill Igor. Doncs bé, la policia italiana diu que el fill és qui hauria matat el pare llançant-lo pel balcó. Un cas amb moltes arestes, Maica. A veure, qui era aquest Alexander Adarik i què va passar-li exactament?
L'Alexandre Adarik tenia tenia 54 anys i feia doncs, més d'una dècada que s'havia instal·lat a Barcelona amb la seva família. El seu país durant un temps va ser reconegut com un dels financers més importants d'Ucrània. De fet, fins i tot va dirigir en una edat molt temprana una de les banques internacionals més importants del país, molt, molt vinculat a més socialment a l'actual president Zelensky i a la seva dona. I de fet aquí doncs, el que estava fent una mica dirigia una empresa amb seu a Malta vinculada a finançament, en fi, molt ben posicionat. Pensa que estem parlant d'una primera vivenda, aquest edifici fantàstic que hi ha aquí al carrer Tosset amb Diagonal, que fa cantonada just davant de l'antic Pilma. Després es van traslladar, es van comprar un altre pis, no donarem l'adreça perquè la viuda encara viu i bueno, doncs té una sensació d'intranquil·litat evident. Doncs bé, aquest home tenia una segona, havia tingut una primera parella, uns fills, una segona parella amb fills petits, i el fill gran de 35 anys amb l'Igor, també tenia els seus negocis, i el mes passat el fill explica al fill quan declara a Mossos d'Esquadra que el pare concreta té una oferta d'uns empresaris russos que el citen a Milà perquè estan interessats en finançar un negoci del pare. L'Igor l'acompanya, agafen un vol de Vueling directament a Milà. Això és el 23 de gener, i de fet la dona de l'Alexander té una comunicació per WhatsApp on l'Alexander li diu: mira, tot just acabem d'arribar al centre de Milà, anem cap a l'apartament, tot correcte. L'apartament és un apartament que haurien llogat aquests empresaris russos amb els que havien de fer el negoci, allà en el centre de la capital, a pocs passes de la catedral de Milà. I el fill, l'Igor, el que explica és que tots arriben a l'apartament, els està esperant un home a la porta, rus, i l'interpreta que és rus per com parla, i que un cop a l'interior de l'apartament, al quart pis, els redueixen, els hi fiquen a cadascú una bossa de roba al cap, els separen, i que ell el deixen maniatat, i que, a més, cada cop que intentava llogar-se fan unes maniobres al coll com per asfixiar-lo, i que sent que el seu pare, en una altra habitació, crida: tranquils, tranquils, ho faré tot, tranquils, tranquils. I que no sap ben bé quan temps passa, però que al cap de dues hores un home l'acompanya fins a la porta i li diu: escolta, et deixem marxar, no cridis a la policia, i que ell, bueno, que surt d'allà, que li han robat el mòbil, però que manté la cartera, que agafa un taxi, torna a l'aeroport i agafa el vol que hauria de tornar de Barcelona, que ja havien comprat perquè aquell mateix nit havia de tornar amb el pare a Barcelona. Un cop arriba a Barcelona, està molt assustat, no torna cap a casa seva perquè té por de que li pugui passar alguna cosa a la seva dona i als seus fills petits, i que decideix, bueno, que comença a caminar, que se'n va a la Sagrada Família, que comença a veure que està molt espantat, i que va a casa de la seva mare, que també viu a Barcelona, que es queda adormit allà, i l'endemà va veure a la dona del seu pare i li explica: escolta, ens han segrestat, no sé res del pare. La dona s'espanta i diu: pues anem a comissaria a denunciar, no, tinc por. Ella va a comissaria de Mossos, presenta una denúncia i Mossos li diu: escolta, però que vingui el fill, perquè tot això que ens explica, si hi ha un testimoni directe, que vingui. Els hi costa molt convèncer-lo, però l'Igor va a comissaria i fa aquest relat que t'explico, I que ja t'aviso que des del primer moment a Mossos els hi produeix una certa rascamor. Però l'assassinat, o sigui, però la desaparició s'ha produït a Milà i, per tant, ells li prenen declaració. Quan l'Igor i la dona estan a la comissaria, arriba en aquell moment una alerta de Sirena, que és, aquest, un, és com una oficina internacional de, que gestiona alertes policials per tota Europa, on es comunica que aquest Alexander ha mort en estranyes circumstàncies i es demana identificar el fill, comunicar a la dona la mort i prendre declaració al fill. I els tenen allà a comissaria i els Mossos comuniquen als seus col·legues italians: mira, els tenim tots dos aquí, ara els hem pres declaració, us traslladem aquesta declaració i què fem? No feu res, deixeu anar a l'Igor. I aquí, com, bueno, Mossos trasllada tota aquesta informació als seus col·legues de la policia italiana i ells enceten una investigació. Una investigació que dura gairebé un mes, però una investigació on la policia italiana, dirigida per un fiscal, determina que el relat de l'Igor que ha fet a Mossos doncs no s'aguanta per enlloc, uh-huh, i que les càmeres de seguretat de l'apartament i del carrer indiquen que és veritat que hi ha tres homes en aquest apartament i quan hi ha quatre homes en aquest apartament quan arriben pare i fill, però que en el moment que el pare el precipiten des del balcó de l'apartament i mor a la caiguda, un quart pis, qui està en aquell apartament només està el fill. Per tant, en el dia d'ahir, a les 7 del matí, i amb una ordre de del fiscal italià, policies italians que es desplacen directament a Barcelona acompanyats de Mossos d'Esquadra del grup d'homicidis van a la casa de l'Igor, que no s'havia bellugat de casa seva durant aquest mes, i el detenen. Ell no declara, criden a la dona de l'Alexander i que també li comuniquen la detenció a comissaria de Mossos, a Sarrià Sant Gervasi, i, bueno, i de moment ell continua a les dependències policials de Mossos i entenem que les properes hores ja el traslladaran detingut a Itàlia, on s'està fent aquesta investigació.
I, per tant, si és jutjat, serà a Itàlia, tot això.
Hi ha un detall. El pare, abans de tota aquesta història terrible, ell va arribar, no a denunciar formalment, però sí que estava molt amoïnat perquè assegurava que havia rebut amenaces que ell vinculava amb unes deutes que havia tingut el seu fill. No sabem si tenen relació o no. El que sí que sembla és que, bueno, el pare, en aquest primer presumpte segrest que van on presumptament estava el fill, segons les autoritats italianes, li obliguen a fer una transferència de 250.000 euros en criptomoneres del seu compte i l'agradeixen abans de fer aquesta transferència, perquè la policia italiana, quan escorcolla aquell apartament, troba tovalloles tacades de sang de la víctima amagades a la rentadora de l'apartament. Per tant, bueno, molts interrogants, moltes aristes i implicacions que ara mateix se'ns escapen i que fan així una mica de respecte, com per dir-ho d'alguna manera.
Passen 2:45 del matí. Aquesta història que avui ens porta la Maica amb aquesta relació pare-fill, aquest empresari ucraïnès assassinat a Milà i finalment detingut, en aquest cas, el seu fill a Barcelona, amb tot aquest judici que veurem quin curs
sense
agafa i quin...
Sense fer cap mena de comparacions
no,
de cap...
No la facis, perquè tothom ja la deu haver tingut al cap, no?
Vale,
suposo.
Correcte. Vull dir que bon, crec d'aquí que unes sí. setmanes jo crec que tornarem a parlar de l'altre tema amb certesa, perquè l'atestat està pràcticament enllestit, per tant, aviat tornarem a parlar d'aquest altre succés que investigació policial per part de Mossos que protagonitzen un pare i un fill. No cal, ja està. Escolta, tenim oients fidels que escolten l'Hora Negra, que saben de què estem parlant, per tant,
següent tema. Jo crec que sí, que s'ha entès bastant. 3:45. A veure, novetats també sobre aquest robatori sonat a la Vall de Núria, que vam explicar fa unes setmanes, i realment les novetats és que són per llogar-hi cadires. Els lladres, recordem-nos, van endur la caixa forta en un trineu que va acabar tot plegat colgat a la neu. Tenim dos detinguts, sabem que són treballadors d'un local de la pista d'esquí del Pirineu de Girona, tot i que tampoc són uns treballadors de tota la vida, no?
No, bueno, però suficient, però vaja, però amb coneixement de...
De com funcionava de, i el botí que hi podia haver allà dins.
Bueno, el botí jo crec que es van errar i ells devien estar convençuts que a la caixa forta hi hauria uns diners que de fet no hi havien, perquè al final es van complicar la vida per 180 euros a la caixa forta i un sobre amb 800 en metàl·lic, o sigui, entre tot plegat, 1.000 i pico euros, o sigui, un desastre. Aquí el més curiós d'aquesta història, d'aquest robatori a l'hotel de Núria, és que és el lloc és que és... No, o sigui, no pots complicar més la vida, o sigui, és l'últim lloc que tu escolliries per robar. Per què? Perquè estem parlant d'un moment on s'havia produït una nevada històrica, que tot el santuari estava envoltant de neu, que potser 2 metres, que era impossible arribar a... sinó, només es podia arribar i sortir allà amb el cremallera. Per tant, si anaves, robaves, fugir, que era pràcticament impossible, no sé, que fossis una bèstia parda i poguessis anar amb raquetes, però, clar, amb aquesta quantitat de neu, o sigui, és que és una brutalitat. I, per tant, això és el que més va sorprendre, anar a robar allà. Entren de matinada, forcen diferents espais de tot aquest complex, que té hotel, espai per llogar trineus i material d'esquí, restaurants, bar, una zona com d'activitats lúdico-familiars, bueno, diferents estades, i a més també té... Bueno, i el despatxos, l'administració, on ells també van entrar. Els Mossos de la Unitat d'Investigació de Ripoll no va dubtar en pensar que qui, pel recorregut que van fer a l'interior de les diferents estances, que coneixien per on es bellugaven, i bueno, doncs a l'espai de lloguer de material d'esquí van agafar un trineu i en un altre lloc van agafar un matalàs d'un llit de nen petit, i un cop a les oficines van agafar la caixa forta, que al final no eren els 300 quilos que tots havien publicat en un primer moment, sinó que eren 100 quilos, d'unidó, la van carregar al matalàs i la van arrossegar pels passadissos fins a l'exterior, i a l'exterior van carregar la caixa amb el trineu, van lliscar per la neu tota la plaça central exterior del recinte, fins que van arribar a les vies del cremallera, van llençar la caixa amb el trineu uns, bueno, gairebé mig quilòmetre distanciats de l'establiment, i amb una radial i una pata de cabra la van obrir, i quan van veure que hi havia 180 euros, imagino que es van agafar una emprenyada i van llançar muntanya avall la caixa, el fort, el trineu, la pata de cabra, el matalàs i tot el que havien agafat. I, bueno, no ens han donat detalls, perquè encara queden per identificar i detenir altres dues persones que, segons les càmeres de seguretat, van quedar enregistrades. Ja et dic, aquest té la curiositat de... Doncs això, de fer servir un trineu, complir... I sobretot a l'espai, allà dalt, on, insisteixo, és que si arribes... és que has d'agafar el cremallera, i el cremallera també té les seves càmeres de seguretat, i tot i que quan van cometre el robatori estaven amb la cara tapada, guants, doncs el cremallera no baixaràs fundat amb un passamuntanyes. Però vaja, de moment ja tenim aquests dos detinguts, que han quedat en llibertat, evidentment, i el misteri resol. Jo espero, quan acabi tota la investigació, que ens expliquin si, evidentment, els dos treballadors ja devien ser-hi allà quan ho van cometre, i els altres dos, doncs, en quin moment van arribar i en quin moment van marxar.
Maica, moltes gràcies. Déu-n'hi-do, quina setmana. Teníem més capítols d'aquesta crònica negra, però ens els guardem per la setmana que ve. Una abraçada.
Sí, una abraçada.
Us Us estem informant des de primera hora d'aquest atac conjunt dels Estats Units i d'Israel per mar i per aire contra l'Iran. L'última hora, segons premsa iraniana, és que l'Iran ha llançat míssils a la base naval dels Estats Units a Bahrein, Kuwait i també Qatar. Això és important perquè són atacs a posicions nord-americanes. La primera reacció del govern espanyol l'hem tingut aquí, al suplement de Catalunya Ràdio, de la mà del ministre Ernest Urtasun.
És un atac il·legal que portarà a més repressió, més règim, més violència i, sobretot, el que més em preocupa, a un desmantellament de les normes de dret internacional fruit d'un atac il·legal que només ens portarà més problemes, no? Jo crec que aquí l'única cosa que sí que vull dir és que és el moment, és el típic escenari en el qual la Unió Europea ha de fer aixecar la seva veu. I ha de dir que no es poden resoldre qüestions com aquesta a partir d'intervencions militars unilaterals, que cal defensar el dret internacional.
El ministre Urtasun també ha dit al suplement que la Unió Europea ha d'aconseguir autonomia militar perquè ha viscut massa anys subordinada als Estats Units.
No vol dir multiplicar el pressupost nacional de defensa fins al 5% del PIB com vol Donald Trump perquè comprem armament nord-americà. Vol dir racionalitzar i agilitzar el que són 27 exèrcits que ara mateix no es coordinen. Invertir-hi més diners no és necessari, perquè penseu que els 27 exèrcits europeus junts gastem més en defensa, estem al nivell de la Xina i gastem dos o tres vegades més que Rússia.
Els bombardejos han provocat el caos a Teheran, on hi ha carrers bloquejats pel trànsit i cues als caixers. I també joves estudiants aplaudint l'atac impulsat per Trump. El president nord-americà Donald Trump ha confirmat l'operació militar en vídeos a la seva xarxa social, assegurat que l'Iran mai tindrà armes nuclears.
Sempre ha estat la política dels Estats Units, en particular de la meva administració, que aquest règim terrorista mai pugui tenir una arma nuclear. Ho tornaré a dir, mai podran tenir una arma nuclear.
També ha amenaçat de mort el règim iranià si no entreguen les armes.
Als membres de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, a les forces armades i tota la policia, us dic, abaixeu les armes i tingueu immunitat completa o feu front a la mort segura.
Els Estats Units han batejat l'operació militar com a fúria èpica i, segons diversos mitjans nord-americans, es podria allargar durant dies. Trump també ha amenaçat de mort el règim dels ayatollahs si no entreguen les armes i ha fet una crida a la població iraniana perquè prengui el seu govern un cop acabi la intervenció militar.
Als membres de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, a les forces armades i a tota la policia, aquesta nit us dic que heu de deixar les armes i tindreu immunitat completa o, com a alternativa, afrontar una mort segura. Per tant, abandoneu les armes i sereu tractats amb justícia i immunitat total o bé afrontareu una mort segura.
You will face certain death.
És evident que a les 7 del matí la primera notícia és que Israel i els Estats Units estaven atacant l'Iran. El que passa és que, de seguida, a menys de dues hores després, l'Iran ja ha respost a aquesta ofensiva amb una primera onada de míssils i de drons que, segons Israel, han estat interceptats pels seus sistemes de defensa. A primera hora del matí, les sirenes han sonat a Jerusalem i a diverses ciutats israelianes. El govern d'Israel ha ordenat a tota la població que refugi en búnquers. El país ha tancat escoles i oficines fins dilluns a les 7 del vespre, hora catalana. El primer ministre israelià ha assegurat que la guerra a l'Iran serà molt més forta i que l'operació que no pas l'operació del mes de juny. Segons Benjamin Netanyahu, l'objectiu és eliminar el règim dels ayatollahs.
Agraeixo al nostre gran amic, el president Donald Trump, el seu lideratge històric. L'atac crearà les condicions perquè el valent poble iranià agafi les regnes del seu destí.
Israel, l'Iran i l'Iraq han tancat l'espai aeri i altres països i moltes companyies aèries comercials també han cancel·lat vols fins a Israel i fins a l'Iran. El país persa ha tallat internet i el servei de telefonia a tot el país, que ja funcionava amb moltes restriccions des de les protestes que van esclatar a finals de l'any passat. El règim iranià ha dit que el líder suprem, Ali Khamenei, està en un lloc segur i també el president iranià, Massoud Pezeshkian. Ara falten 3 minuts per arribar a les 11 del matí, després del butlletí de notícies, on també tindrem més detalls d'aquest conflicte obert. Nova taula d'anàlisi aquí al suplement, amb veus autoritzades que puguin dir-hi la seva i ajudar-nos a analitzar aquest conflicte. Serà després de les notícies. Per cert, sobre aquesta qüestió encara d'una última hora. Un mort a Abu Dhabi després que els Emirats Àrabs Units hagin interceptat míssils iranians, segons informacions que arriben per agències. Veurem quin és l'abast pel que fa a víctimes mortals d'aquest foc creuat que us anem explicant des de les 7 del matí. Avui suplement allargat ja segur fins les 2 del migdia, antena oberta per seguir tot el que doni de si aquest nou capítol de la crònica internacional que una altra vegada torna a protagonitzar Donald Trump.
El suplement amb Roger Escapa.
Quin és el secret d'un bon negoci?
Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Aquest cap de setmana el Tot Gira, atenció, Lliga i MotoGP.
Comença el Mundial de MotoGP i al Tot Gira tornarem a fer totes les transmissions de les curses en directe al canal exclusiu digital a Univers MotoGP.
Aquest cap de setmana, a partir de les 9 del matí, el Gran Premi de Tailàndia.
I a la tarda, l'anàlisi i els protagonistes.
A la Lliga, dissabte començarem després de la TDT del Barça-Villarreal. I diumenge...
Començarem a 2:45 del migdia amb l'Elx espanyol i a les 9 del vespre, Girona-Celta.
Tot Gira.
Dissabte, després de la TDT del Barça-Villarreal i diumenge a 2:45 del migdia, amb David Clopés.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat. Descobrir noves destinacions, com Siros o Marmaris, esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses des de 1.223 euros, inesperat.
MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.